El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui al Pedrís, amb Josep Amell, un espluguer de Socarrel, amb moltes inquietuds als seus 85 anys. El coneixerem una miqueta més, compartirem una estoneta de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem al Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Avui al Pedrís, amb Josep Amell, de Cal Cargolí. Bona tarda, Josep.
Bona tarda a vosaltres.
Mira, ens trobem aquí a l'oficina de la cooperativa de consum, en un edifici, a la plaça de l'Església, rodejats de fotocopiadores, ordinadors i molta documentació. Però també tenim a la meva dreta, és mirant a la plaça, un gran finestral, que veiem la plaça de l'Església, precisament. A baix hi ha canalla jugant. Te va jugar també aquesta plaça quan ets jovenet, jovenet?
Sí, home, aquesta no, però allà al passeig sí, que és on visc, i allà jugàvem a bitlles, a cluca i, bueno, diversos jocs així antics.
Bueno, bitlles, cluca i patacons.
Patacons, també. Sí.
Explica'ns què és una miqueta el joc de les bitlles, perquè jo ho desconec, ja tinc una edat.
Doncs mira, són 5 o 6 pals plantats i del 5 o 6 n'havia de cada un, que és la bitlla, amb una bola amb la mà les tiraves de 4 o 5 metres a lluny i és quan havia de quedar la bitlla. Això és el joc de bitlles.
Tot el contrari del bowling americà, que les han de fer caure totes. Nosaltres érem conservadors hasta llavors, havíem de quedar una de dreta.
Doncs aquí no, aquí una de dreta.
M'has comentat que la teva infantesa va ser al Passeig Canyelles, amb els teus amics i jugàveu allí. Me pots explicar també com una miqueta de com era el Passeig Canyelles de la teva joventut?
Sí, era molt diferent d'ara. Així com ara hi ha emparcament de cotxes, llavors, per comptes de ser a baix, el passeig era, es havia de pujar a uns bordillos i era més a l'aire. Hi havia una font també al capdavall, amb un abeurador, perquè quan marxava un cap al tros la mula abeurava allí, que era allà baix a Cal Nicasi, l'abeurador, i allí hi havia dos arbres molt grossos, que quan vaig vindre de la mili, amb els tractors del Nicolau els estaven arrencant i es posaven drets que no caien de cap manera.
Bueno, ja veieu com parla el Josep, el de Cal Nicolau, el de Cal Nicasi, vull dir, la gent de l'Espluga, la gent més gran sabran qui són, però el Nicolau és
els Iràmers.
Jo també tinc un record important de, per allà en dius el passeig Canyelles fa molts anys, que hi havia el xullador, que era també un senyor que
al davant de casa, sí, xullaven les mules i
xullar vol dir fer-li la peluqueria animal, ara se'n diu peluqueria canina, peluqueria deu ser roqueta, no sé com deu ser.
Sí, i al costat hi havia el carreter que feia els carros.
Ah, molt bé.
I una mica més avall hi havia el ferrer de Senan i llavors el ferrer de Calviel.
És dir,
cap allà baix, al capdavall del
passeig. El passeig Canyelles
era, encara hi és avui.
I era el polígon industrial.
Oi? Sí. I tant que sí.
Tens algun record que vulguis parlar dels teus amics, a l'escola, per donar-nos una miqueta de pinzellada de l'Espluga?
Bueno, doncs mira, a l'escola de petit vaig anar amb l'hermana Laura i després, quan a l'edat de 8 o 9 anys ja es havia de marxar de les monges i llavors vaig entrar al col·legi amb el senyor Brunet.
Senyor Brunet. Explica'ns el senyor Brunet, perquè un senyor que ha quedat, o un mestre, que el teu record que hagi quedat el seu nom, crec que ha d'haver sigut força important. Ens pots explicar una pinzellada d'aquest senyor?
Era molt bon mestre i ensenyava molt, molt educat, no pagava mai, si cas t'arranyava, així com a l'altra escola hi havia un tal Torres, me sembla que es deia, que pagava amb el cinturón, allí el senyor Brunet mai. Era molt catòlic i em va ensenyar molt perquè, a més del col·legi, llavors els pares van voler que anés a repàs i ja tenia 18 anys i encara anava a repàs amb ell. Per això vaig poder cursar la tenedoria de llibres.
Volia fer un afegitó mentre estàvem preparant la xerradeta del Padrís. El Josep m'ha ensenyat un llibre. Aquest llibre sembla que estigui fet als del monestir de Poblet, amb redondilla, com es diu aquelles lletres?
Gòtica i redondilla.
Gòtica, és a dir, fent la contribució d'aquella època amb lletra gòtica, que això,
sí,
perquè les zones no poden portar una imatge, però és digne de veure, almenys per mi que era desconegut això. Veus com quan fem el Padrís s'aprenen coses que
tot,
no se saben.
I tot fet a mà.
I tot fet a mà.
I la comptabilitat de la cooperativa tot ha fet a mà.
I com ho fèieu? Que no s'equivocàveu mai? No fèieu mai cap tachot?
No. No se'n podien fer perquè el senyor mestre Bruneta llavors sí que hauria agafat el regle.
Bueno, devies, a l'escola llavors quan vau deixar? Vas deixar als 14 anys? Quan era llavors, quan s'aplegava de l'escola?
No, l'escola va plegar el 14, però llavors anava a repàs, després, quan ja no anava a l'escola, anava a repàs al vespre amb el senyor Brunet.
I aquests
coneixements? Però a l'escola ja vam anar a l'Acadèmia Roig de Tarragona i allí vaig treure el títol de sobresalient en tenedoria de llibres.
Molt bé. Entenc que, bueno, perquè tu la teva vida després s'ha desenvolupat en pagesia o has fet alguna cosa diferent?
Sí, per poder viure la pagesia, perquè el demés es pot dir que tot ho he fet de base de voluntari. A la cooperativa cobrant una mica, però vaig començar també a entrar de junta el primer any sense cobrar res. I el casal sense cobrar res, a l'Ajuntament sense cobrar res, que avui a la Germandat de la Santíssima Trinitat sense cobrar res. A la Federació de Cooperatives, que també vaig ser 9 anys, tampoc, sense cobrar res.
Havien de donar benefici per força a aquesta societat, si no cobràveu. Si haguessis pogut, com avui, haguessis pogut tindre uns estudis superiors, què t'hauria agradat ser? O què t'hauria agradat estudiar?
Home, llavors, per comptes de tenedoria de llibres, hi havia el batxillerat. I m'hauria agradat poder seguir fins al batxillerat, però doncs ja... Ja no hi vam poder arribar perquè ja vam passar de l'edat. Bueno, l'edat no, perquè sempre no s'acaba mai de poder estudiar.
Home, suposo que devia ser també perquè en aquella època...
Perquè havia d'ajudar a casa i...
Però, bueno, abans has deixat anar una pinzelladeta que has estat ajudant a moltes entitats. Entre elles has parlat...
I portava la comptabilitat de totes, eh?
I també has parlat de cooperativa de consum. Jo et preguntaré, des de la meva poc coneixement en aquest aspecte, l'Espluga, en una època que hi havia, entenc jo, bastants béns, com va néixer una necessitat d'una cooperativa de consum? O si vols explicar-nos què és una cooperativa de consum, també.
Doncs mira, primer, com que em preguntes com va néixer, diré que va ser a base de necessitat, perquè l'Ajuntament, la Germandat de Llauradors i la cooperativa agrícola, doncs, volien obrir un forn de pa i per això van haver de fer la cooperativa de consum perquè per poder obrir el forn del pa doncs van haver de fer cooperativa de consum. Però va durar 5 anys per poder obrir. De l'any 1950, no 5, 7, de l'any 1950 fins al 57 no hi va haver el permís per poder obrir el forn del pa.
Mare de Déu.
I per poder obrir un forn del pa va ser quan se va fundar, van obligar a fer uns estatuts i fer cooperativa de consum.
Entenc que forn de pa, entenc jo, era per tindre accés a una alimentació, a uns béns de consum més econòmics que el que hi havia.
D'aquí ve, sí, perquè els industrials forners que hi havia doncs ja feien el 100% i encara volien cobrar, encara volien rebaixar el 90%. I per això l'Ajuntament s'hi va imposar, la Germandat de Llauradors s'hi va imposar i per això van proposar d'obrir un forn de pa. Però llavors hi havia molt abasteciment i transports, estava molt controlat i no deixaven obrir. Per això cada any ho demanaven i cada any ho denegaven.
De quins anys parlem, més o menys?
dels anys 50.
Dels anys 50,
sí. Del 50 fins al 57. L'any 57 va ser quan se va obrir. I es va obrir gràcies a que el padre Abat de Poblet va fer un viatge a Madrid i va ser quan va portar el permís per poder obrir.
Hasta per menjar, es vint de fer viatges a Madrid a llavors, eh?
A llavors ja, sí. Oi, no... Després, sempre hem anat a Madrid.
Ja, posteriorment, a part del pa, perquè el pa em ve un record, tiquets, és que es comprava pa amb tiquets, no amb diners.
Sí,
explica'ns,
sí,
això, sisplau.
Doncs no sé, aquí, a l'oficina de la cooperativa, bueno, primer es va començar, aquesta cooperativa no es va obrir l'any 57, es va obrir al cap de 9 o 10 anys. Primer estàvem a la cooperativa agrícola i allà ens van deixar un quartet i despatxàvem el pa, doncs els socis, perquè no se'n venia de pa. Resulta que la cooperativa es va fundar, però es portava el gra al molí i donaven la saca de la farina. I ens donaven un vale. I d'aquell vale de la farina el convertíem en vales de pa. El forner de cada 100 quilos cobrava doncs, un tant, que és el que feien els forners que volien cobrar tant a tant, doncs aquí també es pagava doncs, 30 o 40 pessetes de fer els 100 quilos i es venien els tiquets de pa dels 100 quilos, cada 100 quilos se convertia el pa, doncs com que el forner, per comptes dels 100 quilos, de pa eren 130, doncs de cada 100 quilos de farina se'n donaven 130 de pa. Acabat va anar a 125 i acabat a 120. Això el rendiment del pastisser segons el que volia guanyar el forner, perquè el primer els forners ja estaven a preu fet allí a tant...
Curiós això.
I, si un no... I sempre d'ençà que... que hi ha hagut, encara avui, sempre va més barat el pa, sempre s'ha portat una diferència de 5, de 10, de 2, depèn de la temporada, doncs puja i baixa, però sempre més barat que el preu oficial.
Oh, carai. I si un no tenia blat, com ho feia?
Pues també hi havia socis que no a la cooperativa s'hi podia apuntar tot el poble. I hi havia que no eren pagesos i no tenien blat i també se'ls hi venia el preu de...
El preu de cooperativa, diguéssim.
Sí, el preu que resultava.
Hi havia alguns altres béns que vengués la cooperativa a part del pa, també, o només era pa?
Degut a que es va haver de fer cooperativa de consum, perquè el primer any només se va vendre pa, però llavors els mateixos de la Junta van dir, coi, per què... el vendre pa haver hagut de fer cooperativa de consum perquè no tenim altres gens, altra cosa, i es va començar a anar en posta a portar arròs, oli, que llavors no hi havia oli aquí, anar a buscar oli també per poder vendre oli, calçat, llavors llençols, la cooperativa de Lluçanès, que era una cooperativa, també ens portaven roba de llençol, que en van vendre un munt de quilòmetres.
És curiós,
I bueno, es van amplint, que ens van deixar, com que no teníem local, la cooperativa agrícola ens va deixar la sala dalt del vall, no la del vall, de dins que hi havia la del vall i després hi havia una altra sala de cafè a la part del carrer Nou. Doncs primer vam començar la part del carrer Nou.
Estem parlant de l'edifici del carrer Lluís Carulla.
Del carrer Lluís Carulla, no d'aquí, perquè aquí encara no el teníem. Doncs allí es va començar i aquella sala es va fer petita i com que no en feien res de la gran... ja no s'hi feia ball perquè hi havia perill que s'ensorrés. Doncs,
o si que eren bailarins els de l'Espluga, no?
Sí, allí s'hi feia ball a la sala de la cooperativa.
I llavors es van deixar aquell local al darrere.
Això mateix, aquell se'l va quedar a la germandat de Llauradors i n'altres van passar a la sala gran. Van fer un passillo perquè es pogués passar cap dins a l'altra sala i es van amplint de gènere. Mira que es va ampliar, que llavors va ser quan se va comprar el solar, aquest solar d'aquí de la plaça de l'Església, i es vam traspassar d'allà dalt cap aquí baix, i aquí el veig tres plantes i ja encara hi havia més gènere que allà dalt, i aquí s'hi va anar posant més gènere de roba, de calçat, de... Bueno, en fi, teníem tota classe d'articles, com un supermercat.
Sí, el naixement propi va ser, entenc jo, ja, bueno, també, de la manera que me parles, és que és com si una cooperativa comprés a l'altra, és dir, estàveu fent ja els productes de proximitat, com aquell que diu, no?
Sí.
Entre vos s'ajudaven entre cooperatives per vendre els seus productes i que hi hagués uns preus coherents, m'imagino, i no mercats que podien anar els intermediaris augmentar molt més. Suposo que devia ser aquesta.
Sí, sí, perquè nosaltres sempre només, sempre moltes coses, només hi carregàvem un 5%, màxim un 10%. Uh-huh. Quan amb la roba si carregava 40-50 en altres un 10%. Uh-huh. I això, el 10% és el màxim que carregàvem, per això els preus sempre els teníem molt barats,
eren millors que no pas els del, diguéssim, el tercers. Molt bé, també has parlat que vas estar al casal, m'has dit? Sí, no?
Primer l'Ajuntament, i al ser regidor de l'Ajuntament, me va tocar ser de la Junta del Casal.
Doncs explica'ns una miqueta, perquè com estàs parlant, devia ser del casal o precasal?
Abans de començar, abans de començar
abans
a obrir, sí. Perquè abans del casal, amb el senyor Carull, amb el senyor Calvaet, amb el senyor Render, vam reunir, i a dalt, on ara hi ha la residència, es va fer tots els tràmits per obrir un col·legi.
Una escola?
Una escola, sí.
Oh, expliqui.
Un institut.
Interessant.
Inclús jo mateix me'n vaig haver de cuidar, que m'ho van manar de veure si coneixia algun mestre, i si vaig conèixer un director d'unes escoles de Tarragona, i ja havien fet tractes amb ell i tot, amb el senyor Calvet ja havia fet tractes, ja estaven conformes, o sigui, estava a punt d'obrir. I em diu a ell, diu, hauràs de dir al director que el senyor Carulla ens ha dit que això s'ha canviat tots els tractes i per comptes d'un col·legi s'hi ha de fer una residència. I així es va acabar.
Es va acabar la residència.
Vaig trobar el Diego, que es deia Diego, aquest senyor que havia de ser el director de l'escola, i es va obrir la residència.
Es va acabar l'institut i va començar el projecte de casal, entenc.
Això mateix.
I el projecte de casal?
Bueno, el casal va ser un senyors d'aquí a l'Espluga que van anar a trobar el senyor Carulla, i va ser quan els hi va donar la idea del casal.
Allí vas estar també, a la Junta del Casal?
Ui, tant. Anar a dormir a les 3 de la nit, anar cap a dalt a la pena assenyalar pins...
Ah, un esplugui un pi, això sí que me'n recordo. Un esplugui, com ho deien allò, cada esplugui un pi, era? Com
no,
era allò?
Però el senyor Carulla me'n va fer comprar 5, allò.
Això que dic és els pins de la piscina, que deien cada esplugui un pi, no?
Sí, sí, sí. Això, no? Sí. Sí, sí, va dir que posarien una placa a tots, però la placa no l'he vist ara pagar. Pagar els 5 pins sí que els vaig pagar.
Bé, va ser una experiència.
O sí, i tant, avui. Allí molta experiència vaig prendre.
De la teva etapa de pagès, alguna anècdota important que hagis tingut a la teva vida?
Ah, mira, la més recient és de que tinc 5 prèmits de Sant Esteve Ser Rovires, que fan un concurs de carabasses, i cada any hi anem, que he portat carabasses de 40, 50 i la més grossa 120 quilos.
És a dir, el premi és pel qui té la carabassa més grossa?
Sí, aquesta de 120 quilos va treure el primer premi, i de primers premis ne tinc dos o tres, perquè també hi ha de 70 quilos i 80.
Molt bona anècdota, Josep.
O sigui que farà 5 o 6 anys que hi anem.
Sí. O si no, ens pots també explicar de la teva etapa.
Sí, que no crec que van voler donar molts forasters, molts que sabien molt de català, i és clar, jo ja hi vaig anar a Barcelona també em va examinar el senyor Carulla, i clar, jo de català tenedoria i números sí que em vaig aprendre, però de català és la veritat, com que no me'n van ensenyar, només sabia castellà, me va fer una carta de comprar farina en català, i és clar, allí falta res com hi havia, i va dir aquest al casal no vull, que no hagués sabut expressar-me prescrit en català. Això va ser.
No, com a anècdota és curiós. Sí. I també has comentat tu que vas tindre una etapa de servei públic a l'Ajuntament, també. Ens pots explicar alguna coseta?
Ui, moltes.
Davant.
Mira, es va arreglar, gràcies també a la meva firma, hi havia l'alcalde, que era el Ramon Cots, me va dir, noi, diu, mira, al final de mes s'acaba el plaç que la Diputació ens don 50 milions per arreglar l'hospital. I ja ho veus, els de l'oposició no volen firmar, si no els firmes tu. Dic, home, dic, si és per arreglar coses del poble, ja ho saps. I doncs per això es va arreglar l'hospital. Llavors es van poder gastar els 50 milions allí. Com també també es va comprar, de Cal Graviel, que tenien el tros allà a Sant Miquel.
Sant Miquel és on està situat el dipòsit de l'aigua?
Sí, això mateix. La finca del costat doncs, era de Cal Graviel i es va poder comprar. I no la va comprar l'Augustus, llavors l'Augustus va dimitir, i hi havia el duc d'alcalde, i el duc me sembla que va fer l'escriptura d'allí, on s'hi va fer després un dipòsit d'aigua que hi ha de 70 milions de litres o així, però l'embassament d'aigua era per més de 100 i més de 200 milions de...
Home, això de l'aigua...
Per poder guardar aigua,
Sí, perquè ara, bueno, tu ja ho saps, que tu ets pagès, que aquest any plou poc i que... alguna idea devíeu pensar llavors si n'hi havia alguna altra.
Sí, bueno, llavors era fer un embassament però de lona.
Com Vimbodí, com la bassa de Vimbodí, una cosa similar?
Això mateix, i com la bassa de Prades.
Ah, vale.
Però doncs ara ja ha sortit més modern i per comptes de lona es fan d'alumini. Val més cèntims però també dura més anys.
I això donava possibilitats de tindre més aigua a l'Espluga?
I tant, perquè a l'hivern se'n llança molta, que marxa cap al riu, i en canvi de dalt a 100 fonts se podia replegar tota, i com que amb les connexions que avui hi ha de la tuberia de l'aigua que de Sant Miquel amb la d'aquí de la cova, es connecten, doncs igual se podia omplir d'aigua de Sant Miquel que de la cova, amb els motors de l'aigua, avui se pot fer tot.
Molt bé, com a idea està molt bé. Bueno, hem parlat, ens deixem alguna altra etapa de la teva activitat d'associacionisme?
Sí.
Perquè ja t'hi vist per la Germandat de la Santíssima Trinitat.
Sí, i també de cooperatives, també vaig ser interventor de comptes de la Federació de Cooperatives.
Ah, molt bé.
Durant 9 anys.
Déu-n'hi-do.
I acabat també de la Germandat de la Santíssima Trinitat i de l'ADF. També va ser el fundador de l'ADF.
Ah,
perquè el COTS va dir, mira, aquí tens tots els papers, cuida't. Me va haver de cuidar de fer els estatuts, anar a Tarragona, demanar tots els permisos, i també va ser quan se va fundar l'ADF.
Molt bé. Tens moltes activitats, però deixa'm preguntar per si tens alguna afició a part d'aquestes de col·laboratives. Música, pel·lícules, escriure...
Escriure, sí, he fet els 50 anys un llibre de...
Has fet un llibre?
De la cooperativa.
Ah, sí. Molt bé.
Bueno, és... per explicar, és molt llarg d'explicar.
Un resum.
Un resum. Doncs mira, vaig prendre molta experiència i per això vaig poder fer el llibre, perquè també vaig anar a molts seminaris i a molts congressos a Madrid, a Huelva, i això llavors ens ho pagaven a Madrid, No.
Per no escriure perfectament el català, s'ha hagut de fer moltes coses,
Degut anar a aquests congressos, doncs me vaig enterar de que a Mallorca hi havia els patrimonis confiscats de la guerra que els subvencionaven. I llavors me vaig enterar que aquí a l'Espluga, abans d'aquesta cooperativa de consum, abans de la guerra, hi havia hagut una associació que era cooperativa i era l'agrupació de jornalers, agricultors i jornalers d'aquí al poble. I el president era son pare del Santiago. Sí, el Santiago, Santiago Palau, del carrer de la Font, que anava amb el cotxe de rodes.
Sí, sí, aquell noi que...
Doncs son pare va ser el president. I per això vam poder treure, però també va haver d'estar 5 anys a poder treure del registre de Montblanc, perquè per poder demanar la subvenció es havia de demostrar que havia existit aquesta cooperativa. Que també venien calçat i tot.
Home, ets un home de paciència, 7 anys per un costat, 5 anys per l'altre.
Doncs s'havia de fer per poder treure la subvenció. I llavors ens van donar 3 milions a fons perdut de subvenció d'haver hagut aquesta cooperativa.
Bé, m'ha falta preguntar si també has sigut aficionat als esports, futbolista, esports de l'Espluga, o has sigut més aviat espectador?
No, més aviat en moto, anar amb moto a Barcelona, i això sí.
Ja
vaig tindre un motoret de 125 amb...
De 125?
Sí, i vaig anar a Barcelona i amb la nòvia i tot hi anàvem.
Hombre, molt bé, molt bé. Bé, se'ns està acabant el temps. Ha passat volant. T'agradaria afegir alguna cosa per a la gent que ens escolti de l'Espluga? Una cosa pel futur, optimista, o el que tu creguis convenient?
Home,
tens
sí,
els micros per tu.
Però, esclar, hi ha moltes coses, però hauríem d'allargar un altre dia, perquè si avui ja hem acabat el temps, doncs...
T'aprenc la paraula, T'aprenc la paraula.
Per un altre dia ja en tornaríem a parlar.
Però els bons desitjos sí que els podem deixar.
Sí, home.
Vull dir, perquè sempre és una pregunta bastant retòrica. Tu vas estudiar poc i vas tindre oportunitats, almenys, de desenvolupar l'Espluga. Avui a l'Espluga hi ha molta gent que té molts estudis i molt poques possibilitats de desenvolupar-ho aquí. Que normalment marxes, dir, la intel·ligència que creiem se'ns en va a fora, no? Com ho veus a nivell de Conca també, no parlo d'Espluga sola, què es podria fer perquè aquesta intel·ligència que estem generant aquí no ens marxés fora? Tens alguna idea, tu que ets un home d'idees?
Sí, jo tinc idees i lluitant molt per això, per veure si podria fer vindre alguna indústria aquí a l'Espluga, però això va una mica per llarg.
Doncs amb aquests bons desitjos del Josep Amill acabem el Patrís d'avui. Gràcies per estar al Patrís.
A vosaltres.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my